Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda, así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Cap a Londres, John Sindreu, bon dia.
Molt bon dia.
John Sindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal. Oh my
God. Com estàs, John? Què tal per Londres?
Tot molt bé, tot molt bé. Setmana de tranquil·litat i bé. Debat de Brexit continu, però en principi...
Això me l'estalvio, fer-te la pregunta.
Sí, res, ja en parlarem.
Molt bé, tu de petit eres més de Lego o de Playmobil? Te'n recordes d'això?
Sí, jo no era gaire de cap dels dos. Vaig tenir el Barco Pirata, no sé si el recordes.
Sí, tant que me'n recordo, home.
I després vaig tenir algun Lego, però a mi m'agradaven més... Jo, per exemple, que era molt de Star Wars, m'agradaven més els models fidedignes, diguem-ne, que no els fets amb blocs.
T'ho pregunto per una cosa com aquesta.
Entra en acción con la nueva Venator Class Cruiser de la colección Star Wars de Lego, que en su décimo aniversario presenta la Darth Vader TIE Fighter.
Crec fins i tot que aquesta era la veu, no sé si dir-te, de Constantino Romero. Això era un anunci...
A veure, jo crec que no, eh? No? Crec que era un imitador.
A veure, el podem tornar a recuperar, el tall?
Sí.
Entra en acción con la nueva Venator Class Cruiser de la colección Star Wars de Lego. Que en su
no m'estranyaria que fos Constantino Romero. Això és del 1999. Evidentment, Constantino encara era viu.
Sí. Però... I bueno, Constantino era la veu de Darth Vader.
I aquest era precisament l'anunci de la línia de productes Lego vinculats a Star Wars. A veure si alguns oients ens poden ajudar i ho acabem de certificar.
També era la veu del Capità Kirk, de Star Trek.
Home, un munt de doblatge, i de lo Mónaco,
Exacte.
Si ens posem així, de lo Mónaco. Sí. També ho era. Va, et pregunto això perquè avui, amb el John Sindreu, parlarem d'inversions presumptament absurdes, però que acaben donant diners. I per què comencem parlant de Lego? Doncs, o de Playmobil, també. Perquè hi ha un mercat de segona mà on es revenen precisament peces de Lego. Peces de Lego que, amb els anys, acaben valent molts diners. No, John?
Sí. Això és un estudi, no?, que han fet... uns investigadors d'una universitat de Rússia, que es diu la Higher School of Economics, en anglès, amb dos investigadores, de fet, la Victoria Dobrinskaya i la Júlia Kishilova, que han fet un estudi que ha tingut... se n'ha parlat molt perquè han analitzat com si fos un actiu del mercat financer i, a més, amb diguem-ne, les eines que normalment es fan servir per analitzar els actius dels mercats financers, el retorn dels blocs de Lego... I, doncs, van descobrir que des del 1987 fins al 2015 el retorn basat en els preus en els quals tu podies revendre els Legos, no? És a dir, tu podries anar a eBay o el que hem parlat aquí tants cops, que és el mercat secundari, no? El mercat primari és quan el venedor original et ven, doncs, en aquest cas, les peces de Lego. El mercat secundari és quan tu agafes això i ho vens a algú altre.
Mira, doncs, a eBay, sí. Aquesta nau de la Guerra de les Galàxies, 11.600 euros.
Sí.
Com t'ho expliques, això? Perquè són peces de col·leccionista o...?
És això. Són peces de col·leccionista i el que s'ha vist és que des de que va esclatar l'internet i eBay, doncs hi ha molta gent d'arreu del món que resulta que volia, no?, certes peces clàssiques de Lego i que doncs es van llançar a comprar aquest tipus d'articles, sobretot com dèiem ara, els de Star Wars són dels més populars,
però suposo perquè això vol dir que hi havia edicions molt limitades, no? Perquè hi havia molt poca tirada, perquè clar, una joguina són relativament noves, és a dir, tenen 10 anys, no m'estàs parlant de 20 anys, aquesta del 90.
Sí. Sí, no està malament, no està malament, té bastants anys, però sí que és veritat que a mi m'ha sorprès que no hi hagués més... és a dir, que hi hagués tant valor de col·leccionista. S'ha de dir que no és tant, potser, que una peça concreta sigui superbuscada, sinó que, a més, és més que en general, aquests blocs i aquestes col·leccions retenen bastant valor i van pujant de preu, fins al punt que el retorn anual de mitjana ha estat, segons aquestes investigadores, d'un 11% l'any, que és més que si haguessis invertit en les accions de grans empreses o en bons.
Doncs mira, no és una mala inversió invertir en peces de plàstic, perquè al capdavall és això, trossos de plàstic que li dones el valor que et posa la demanda, suposo.
Sí, però clar, aquí és una mica una contradicció per l'ego, no? Perquè si l'ego em posés més a la venda, llavors acabaria carregant-se el valor de col·leccionista de moltes d'aquestes peces. Per tant, l'ego se'n pot beneficiar només una mica indirectament, en el sentit de que es crea, ells hi guanyen en popularitat, però no és que ells puguin aprofitar, no?, aquest increment en el mercat secundari per després vendre els Legos més cars, perquè segurament els hi acabaria rebotant.
Estem parlant del Lego, a priori pot semblar una inversió absurda, tot i que, com estem veient amb el Lion Sindreu, acaba donant diners, però també podem invertir en això altre. No amb Vivaldi, sinó amb els violins.
Sí, concretament amb els Stradivarius, per exemple, serien els més populars, que no sé si tu n'has sentit a parlar, són els més famosos del món.
Sí.
I una vegada em vaig tocar un.
Què dius ara?
Sí.
S'ha d'anar molt en compte, estan assegurats i tots els Stradivarius, eh?
I tant, superassegurats, perquè tinc una amiga que en el seu dia era a primera violí de l'Orquestra Montreal, i una vegada que es va estar a casa, aquí a Londres, ella havia anat a un concurs, a una competició, en què tu i diversos violinistes més havies de convèncer un jurat, no? I llavors hi havia una sèrie de violins que tu guanyaves l'opció de triar segons com quedaves de la competició, no? Llavors ella va quedar segona i va poder triar un Stradivarius, i el contracte, que inclou, crec, la possibilitat de renovar-lo, ara suposo que li vindrà d'aquí un parell d'anys, és que durant tot el temps que tu has guanyat aquest violí, públicament només pots tocar aquest violí.
Brutal.
Perquè és part de la promoció, no?, del valor i de la mística que se li vol donar a aquest tipus d'instruments, i com tu dius, evidentment, estava assegurat per diversos...
Però no era, i la propietat d'aquest violí de qui era?
No era seva, no. No recordo de quin col·leccionista o de quina associació.
És una mena de lloguer o de renting, d'alguna manera.
És per la gran majoria d'aquests artistes, evidentment, el violí no és seu. Hi ha alguna excepció, però el violí no és seu. Sinó que... I aquesta és precisament una manera en què, com a inversor, es pot guanyar diners, és comprant aquests violins, els llogues a artistes, i d'aquesta manera encara et sembla, no?, que estàs fent algun bé, i com que es revaloritzen amb el temps, pots guanyar calés. I fins i tot hi ha algun fons d'inversió, tot i que jo, des de que cobreixo els mercats, n'he anat vist com apareixien i desapareixien, per tant no deuen ser especialment populars, que es dediquen això, a invertir en violins antics. N'hi ha un ara mateix que es diu Violin Assets, per exemple, que pràcticament fa això que hem dit ara.
Perquè, clar, d'Stradivarius, quants n'hi ha?
D'Stradivarius n'hi ha uns quants centenars, eh? M'ho he mirat, espera't, que ho he apuntat per aquí.
Perquè al capdavall, es diuen Stradivarius perquè és l'autor que els fabricava, aquest luthier, no?
Sí.
L'Antonio Stradivari.
N'hi ha 650.
650.
650, però també s'ha de vigilar, perquè hi ha molts Stradivarius, més enllà d'aquests 650, que posa que són Stradivarius,
no,
però són imitacions d'instruments fets això a Cremona, que és el gran període popular de la creació de violins al segle XVIII. Tot i que el violí més car del món no és un Stradivarius.
Ah, no?
No, és un que se'n diu un Guarneri del Gesù, que és un altre luthier.
I quant costa?
De Cremona. Doncs mira, evidentment, això depèn de l'instrument i de la mística de cada instrument. Aquest es va vendre per 16 milions de dòlars en una subhasta. I és un instrument que van tocar violinistes que us sonaran, com Yehudi Menuhin o Itzhak Perlman, i que actualment toca una senyora que es diu Anna Kiko Meyers, que crec que el té en préstec, si no m'equivoco, vitalíciament. Per tant, fins que es mori, tocarà aquest instrument.
Aquí és diferent el concepte de l'ego, no?, a nivell d'economia, perquè, clar, tu quan parles d'un violí d'aquests, aquí estem parlant d'una obra d'art, estem parlant d'instruments que que es van fabricar al segle XVII o al segle XVIII. És a dir, hi ha una, tota una litúrgia aquí al darrere.
I tant, i una mística, per exemple. Clar. Un dels estadivarius més famosos és famós no perquè sigui dels millors, sinó perquè el tocava el violinista del Titanic. Tot té una,
vull dir
una
que
mística.
Aquí, si m'ho permets, té una mica més de lògica que amb el Lego, no? Que també els preus són diferents, és a dir, no és
no,
el mateix.
No, de fet, t'argumentaré absolutament
doncs
el contrari.
Doncs va, d'això es tracta.
Sí, a veure, per diguem, expandir els horitzons, no és només violins en què es pot invertir. Per exemple, guitarres antigues és una altra, tot i que evidentment no són tan antigues com un violí de Cremona, però doncs són una altra inversió bastant típica i en què sí que podeu trobar doncs, un parell o tres de fons d'inversió que ho fan i que segueixen doncs, un índex no? que mira com evoluciona el preu de les guitarres, concretament de 42 guitarres, i que el fa doncs, una revista americana. Però no només això, tenim, doncs, per exemple, vi és una inversió molt popular, peces d'art, joies i fins i tot cotxes. I, de fet, una consultora que es diu Knight Frank, que sobretot fa coses de béns immobles, fa un estudi anual, de moment només tenim el del 2017, de quin és el retorn doncs, aquell any i en els 10 anys anteriors d'aquests diferents tipus d'actius. I mirant-ho he vist que es veu, i això m'ha sorprès molt, perquè els cotxes, evidentment són cotxes de luxe, però els cotxes tendeixen a caure de valor, que els cotxes en 10 anys van tenir un retorn del 334%, que és en primera posició per darrere del vi, i després ja venen les monedes antigues i coses com doncs, en rellotges, art i fins i tot ceràmiques, que són un desastre com a inversió, recordareu segells, no?
Sí.
Filesa i tots aquells escàndols eren precisament perquè hi havia gent que invertia en segells. I el meu argument, Roger, és que realment no hauries d'invertir mai en aquestes coses.
Aquesta és la lliçó d'avui, eh?
Sí, i amb
no,
violins.
No Legos, no violins.
No, i sobretot no violins. Legos doncs, segurament sigui una mala idea, però violins encara més.
Per què?
I, clar, aquesta és la pregunta. Per què? El primer factor pel qual no recomanem en absolut fer aquest tipus d'inversions és que invertir en una cosa que t'agrada sempre és una mala idea, perquè vol dir que ja estàs esbiaixat. I ho estàs comprant perquè t'agrada la mística, però no perquè tinguis doncs, l'interès monetari en ment o tant en ment com l'hauries de tenir. Però sobretot, el meu principal argument és, si recordeu la setmana passada, quan vam parlar de què serà la propera crisi,
sí.
I vam dir, serà aquest tipus d'actius que els inversors compren sense que sigui molt clar si els poden tornar a vendre. No? El que en dèiem actius il·líquids, que evidentment això et paga una prima. Perquè la gent que compra accions i compra bons ja sap que els pot vendre, per tant els compra més barats. Quan tu poses els calés a un lloc i no saps si els podràs treure, aquí, doncs, evidentment, hi ha l'opció de guanyar més diners. Però, a l'hora de la veritat...
El risc és molt més gran, també, no?
És molt més arriscat. És molt més arriscat. I inversions com aquesta són un exemple clar de la il·liquiditat. Tu pots comprar avui un violí de Cremona, o un Stradivarius o un Degesú, però quants compradors tindràs cada any si necessites els calés? Segurament els pots comptar doncs, amb els dits de la mà. Per tant, els preus que tu veus que fan aquestes consultores i aquestes coses són orientatius. Són un preu que bueno, es va vendre un dia a una, no? a una subhasta, però potser el dia següent s'hagués venut a la meitat. Això no ho saps. Per tant, és el que en diem productes il·líquids, que a més tenen un alt cost de manteniment, perquè els Stradivarius, per exemple, els han robat moltíssimes vegades. De fet, si heu llegit Jo confesso, de Jaume Cabré,
sí.
És precisament la història d'un violí, que no és un Stradivarius, és un Storioni, però que és un violí cremonès que també passa per moltes mans. No? Per tant, alt cost de manteniment. Has de trobar un lloc on deixar totes aquestes peces d'art i que no et costi calés. Els poden robar. I sobretot, la diferència entre per què és pitjor comprar un Stradivarius, crec jo, i un Stradivarius encara, però un violí d'aquests rars, que no peces de Lego, és que són productes, el que se'n diu en economia, no fungibles. És a dir, que una peça és totalment diferent a l'altra. Per tant, quan tu intentes avaluar quant val, al final mai pots saber cada una de les, no, dels articles quin és el seu valor. Mentre que, mira, els blocs de Lego al final tots s'assemblen i segurament doncs, un els pots fer passar pels altres.
Avui amb el Ion Sindeu hem parlat d'inversions presumptament absurdes, però que de tant en tant acaben donant diners amb un cert risc, com ara ens explicava. Hem parlat del Lego, hem parlat de també alguns violins, i ara el que vull fer és emplaçar-te, Ion Sindreu, a que un proper dia d'aquests m'avaluïs també si és recomanable o no el tema Bitcoin, perquè això en vam parlar molt fa un parell d'anys, recordo quan va sortir i tothom posava pasta amb el tema Bitcoin, i crec que últimament la cosa també va pel camí del pedregar.
Un desastre.
No tenim temps, però ens guardem aquest tema perquè crec que és important. Tot el tema de les monedes digitals, aquestes monedes criptomonedes al capdavall, que n'han sortit moltes, i dedicarem un capítol sencer, et sembla bé?
Perfecte, perfecte. De fet, jo vaig fins i tot fer un parell d'investigacions sobre monedes encara més absurdes que Bitcoin.
Pensava que deies que havies fet també algunes inversions en Bitcoin que no t'han sortit del tot.
No, mira, vaig tenir el bon seny.
Però això ho guardem, ho fem la setmana que ve o l'altra, segur.
Perfecte.
Per cert, Rion, tu que ets també força barcelonista, aquests dies els clàssics com els estàs seguint de prop o no?
Els estic seguint de prop, sí.
Arriben
de prop,
aquí, Es parla més del clàssic aquí que no pas del judici, a Londres?
Totalment. De prop i a més encaixonat, perquè aquí, quan tu vas al pub a veure el Barça quan és contra el Leganés, ets tu i un altre de la Seu d'Urgell, però quan vas a veure un Barça-Madrid estàs encaixonat, a més, entre tots els madridistes. Per tant, és dur.
Amb el judici no hi ha aglomeracions als bars per seguir-lo, a Londres?
No, encara no m'he trobat ningú que sàpiga de què va això.
No, o sigui, no arriba la notícia, directament.
No, en absolut. Aquí hi ha un cert coneixement de qui és Puigdemont i no saben per on para, jo tampoc ho sé, però pel que fa al judici no hi ha absolutament cap coneixement. És a dir, al final la gent dels països doncs coneixem potser els seus líders o dues persones més. Si el pes de la llei cau sobre els ministres de no sé on, doncs la gent, clar, no n'és conscient.
John, continuem parlant properament. Criptomonedes, d'acord? Ves-t'ho preparant.
I tant. Serà divertit.
Pausa i tornem al suplement. Fins ara.